tens en número ocult. Aquest docent ja ha estat expulsat del centre i la jove va denunciar la situació pel mes de desembre perquè havia patit ansietat i va tenir molt de problemes per poder dormir i va haver de canviar el seu número de telèfon. Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu-xiu, el xiu-xiu-goig que arriba a tothom.
I de cinc set amb la segona hora de xiu-xiu amb Miqui Fiol al control tècnic. I ara sí, vos han denunciar un esdeveniment important, no? Importantíssim.
I és que acaba d'entrar per sa porta...
Mònica Borràs amb el seu...
Aquell gran moment.
Hola. Hola, grup, que bo.
Aquesta cançó per Jetsu, Mònica.
Ah, sí? Som grup, que guai, moltes gràcies.
Ja, que sí, com estàs?
Molt bé, super groovy.
Groovy, en bon dimarts, eh?
Com està Voltro, sense nines, que...
Molt bé, a duo.
A duo, pu.
Quin dos homes, quin trossos... quins trossos d'homo.
Avui imposes programa.
No t'ho permetria dir, Inés, això, de quin trossos d'homo.
Bé, avui parlarem de coses que l'Inés... No, sí que mos ha deixaria dir, però ara veure que entram dins tot això que avui seria impossible. Mm-hmm. Avui volem recordar la figura d'en Fernando Esteso, és aquest actor aragonès, còmic espanyol, que mos ha deixat ara fa dos dies, als 80 anys, i que va tenir una vida... que volen comentar avui un poc? Volen repassar alguns fets de la seva vida. A veure, que no vull dir que sempre se'l consideràs un actor de segona, però bé, és difícil. Sempre els còmics tenen... és molt difícil fer riure, no?
Sí.
Com que ell va formar tàndem. A més, no sé, avui no he pensat a dir-vos-ho, però podrien recuperar aquell tros en què jo vaig dir és horrorosa, no la podeu perdre. Una cosa així.
Sí, ara el cercarem.
Saps quina és? Perquè sí, justament m'ho referíem, va ser un dia que m'ho van referir a la pel·lícula Los Vingueros, que se va fer l'any 1979, que clar, va arribar el bingo a Espanya, que era completament nou, i van fer aquesta pel·lícula de Nozores, i va ser la primera vegada que van fer, ara anava a dir fer maig, que fort, que varen fer parella en Fernando Esteso amb en Pajares, Andrés Pajares, que varen ser parella còmica durant molt d'anys. Camins diferents després, però clar, també, no sé si un dia varen parlar d'en Eugenio o han parlat també d'altres artistes que en aquesta època dels 70, 80, ja 90...
Mònica, tenim estall, és aquest?
Un horror, la vos recomano.
Exacte, aquest mateix,
sí,
no?
I d'això feia referència a Los Vingueros. Horrible, perquè record que aquell dia m'ho vaig contar que havia anat a un cineclub en el Joncat, que havien... bueno, sí que hi havia gent de ser diabètiques i posaven Los Vingueros, vull dir, no un cineclub de pel·lícules d'Ingmar Bergman, era de Los Vingueros. I clar, superdivertit, perquè és una pel·lícula... no l'heu vista, imagina.
No.
I tenen com una relíquia, aunque sempre li toca el bingo, perquè té una relíquia de no sé quin sant o santa. I aquests ho volen amb Pajares en Esteso i li volen robar sa relíquia per guanyar en el bingo. Tenim qualque fragment, jo l'he escoltat, no té massa interès, però diu, per exemple, me dan dos cartones i diu, sí, 400 pessetes. Que fort, un cartó, 200 pessetes. Bé, es cases que en Fernando Esteso avui o aquest dia, crec que va ser ahir o avui, l'han enterrat, han fet el funeral i està molt trist. Han de dir, ha xerrat el seu fill, hi ha hagut també altres companys... l'han enterrat a Torrero, que és un lloc, ell era aragonès, i han de dir que han estat molt tristos perquè no ha anat cap autoritat política.
Clar,
els ha xocat perquè per un costat li han concedit la medalla del fill predilecte de Saragossa, però ningú ha anat en el funeral. Hi havia gent de la seva quinta, Lita Claver, que ha contat que feien els anys el mateix dia, o també el Soro, que era un torero que ara va en cadira de rodes, que també ha dit que, de fet, ha tocat la trompeta en el funeral. Però bé, llavors ha sortit un senyor, un tal Luis Pardos, que era amic seu, i ha començat a dir allà enmig del silenci que era una vergonya que no s'hagués acostat cap polític i que bon era la gent, bon eren els representants. Clar, Aragona ara estan de campanya electoral i han pensat que per espertura, per aquest motiu. Però anem a escoltar, si voleu, en el fi d'en Fernando, que explicava això, que estaven molt tristos per aquest motiu.
És molt duro que una persona que ha llevado el nombre de Aragón por todos sitios, que le hayan concedido la medalla como hijo predilecto de Zaragoza y que no haya venido ninguna autoridad aquí a despedirle.
I es fida en Fernando Esteso, no? En Fernando José Esteso, un portaveu, en aquest cas, d'aquesta situació trista, no?
I a tu personalment, Mònica, com a periodista cultural, Fernando Esteso era una figura que tu t'encisava, t'agradava, o no especialment?
No especialment. He de dir, encara que el tenc, la meva infància, quan jo era molt petita, 4, 5, 6 anys, ell sortia per la tele i era quan cantava allò de la Ramona. Mm-hmm. L'heu sentit, de la Ramona?
Crec que sé quina...
I anem a escoltar-la, sí, perquè és forta.
L'he escoltat arrel, d'això. Jondi!
Cançó que ha estat única i que ha arribat a totes les generacions.
Sí, aquestes que ha transcendit ja, i a les escoles i instituts segur que se segueix cantant.
Sí.
Una cançó que també ara mateix te diré que estaria canceladíssima.
Canceladíssima. Sí, sí, sí. També hi havia aquella de Los niños con los niños, las niñas con la niña, los niños con los niños... Però bé, aquesta no l'escoltarem. Uh-huh. Però bé, vos volia contar un poc de la seva vida. Va ser un... Clar, ara tothom ha d'estudiar per dedicar-se a alguna cosa. Abans, no. Uh-huh. Abans, clar, se feia feina directament. En Fernando Esteso va començar a actuar de nin petit perquè els seus pares eren artistes. I feien jotes aragoneses i feien humor, i ell va començar a fer de pallasso, de nin pallasso, en certa manera. I, clar, Aragó, Saragossa, tal, després va decidir, va mirar d'anar a Madrid, i ho va anar, i a poc a poc li van anar sortint ses coses, fins que, bueno, de fet, ja anava a sa tele, i va adoptar aquest personatge com un pot de paleto, no? Mm-hmm. Ara bé, l'heu sentit, no? Amb aquesta cosa. Després va fer altres, actuava, bé, tenia també un sketch que li diuen del conyac La Parra, l'heu sentit? Bueno, pareix un anunci, però ell comença, el tenim també per escoltar-lo, si voleu. És un sketch que se diu Fernando Esteso, conyac La Parra. Si voleu, escoltem al principi, mm-hmm. Llavors, per dura 4 minuts, no ho escoltarem sense, però com comença.
He sido elegido para ofrecer a ustedes un coñac nuevo con sabor viejo. Coñac La Parra. El que lo bebe la garra. Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico coñac será su único deseo. Salud.
Ara diu una cosa bona.
Qué placer al paladar, qué sabor.
Al paladar.
El coñac La Parra...
Bé, així continua, fa una altra copa, li demanen al Miqui que ho posi ja pràcticament en el final o es cal de 3 minuts, perquè després ja, clar, se va engatant, no? I al final dius, coñac... Ara, així a l'atzar, un altre fragment del final.
Coñac La Parra! Vaya porquería de coñac! Aún dicen que esto es bueno.
Clar, això ara no se podria fer. No se poden fer anuncis de, o promocionar begudes alcohòliques, ni tabac, ni res. No? Clar, això era un sketch que ell se va inventar i que feia moltes vegades. De fet, a internet he trobat també que sabeu que hi ha un senyor que també el fa i que gent diu que el senyor ho fa millor que ell. Fins que un li diu, no, si ell copia en Fernando Esteso. I després, clar, en Fernando Esteso va fer... totes aquestes pel·lícules, algunes d'elles amb títols que ara no se podrien tan bé. Clar, en aquell moment vàrem parlar un dia de Mariano Zores, que feia realment tot el que passava a la política i ho feien una pel·lícula, com ara faran Torrente, amb, mm-hmm. en Santiago Segura amb Torrente, amb tot el que està passant. Clar, pel·lícules horroroses, bueno, horroroses, sempre me surt això per me perdó.
És un horror, vos lo recoman.
Mira, té una que se diu Sábado Deluxe, per cert. Però bé, pel·lícules. Discografia, també va fer discos. Té un que se diu El romance del ajo. Uh-huh. Aquest, La Ramona i Ràscate. 75, 76 i any 80. Però pel·lícules. Què tia la cia? Cuatro mujeres y un lío. Con dos cojones. Jo què sé.
Jim... Clar, pensant, recordem, és època, és moment històric, és època de transició, en què és tot es destape, i clar, imagina que aquesta persona devia trencar amb tot lo preestablert, va rompre, i de qualque manera això la gent impactava i encisava, i també generava, clar, aquests esquetxes polèmiques, aquestes cançons, que no deixen de tenir, deixen de ser de tradició masclista, però són cançons que de qualque manera sí que agradaven a la gent.
Sí, la gent reia molt amb això. Mm-hmm. Llavors, pel·lícules, El cura ya tiene hijo, La Lola nos lleva al huerto, El currante, El hijo del cura, Caray con el divorcio, El soplagaitas, Virilidad la española, Los energéticos, Los vingueros... I en realitat va continuar fent totes aquestes pel·lícules, la majoria amb Ozores i amb Andrés Pajares, fins que la cosa se va aturar. En Pajares va tirar per un altre camí i va fer Ai Carmela. Mm-hmm. Li van donar un Goya. Però en Esteso continuava en aquest humor així un poc cutrillo, no? Ja que Esposo, que ja passava un poc de moda. Però així tot va passar una cosa, i és que el van contractar, crec que a Telecinco, per presentar La Ruleta de la Fortuna. I a més d'això va participar a sèries Jim Tony, algunes mm-hmm. d'aquestes sèries que feien també. Va estar un any i després la cadena li va rescindir el contracte perquè deia que tenia mala imatge física i mental, pel seu deteriorament físic i mental. Clar, ell no li va agradar gens, els va demandar, però clar, això se va tirar uns quants anys, mm-hmm. va guanyar, el varen indemnitzar amb 1 milió d'euros, clar, però ja havia perdut un poc el tren de tornar a fer feina. Mm-hmm. I és vera que després va estar com un poc així retirat i tal, fins que cineastes de les Illes el varen recuperar. Agustí Villaronga. Mm-hmm. De fet, quan va morir Agustí Villaronga, que va morir molt a prop de la celebració de la gala dels Goya, amb Fernando Esteso va ser... Crec que jo la vaig veure i record, me va sorprendre, supos que no va ser l'únic, però va ser un dels pocs que va tenir paraules per en Agustí Villaronga, que, clar, l'any anterior o l'anterior havia guanyat molt de premis i després, a veure, sí, se li va fer cas, però realment se li podia haver fet més cas. La seva relació amb Mallorca també és important, a Mallorca i en ses illes, no només en Mallorca. De fet, va venir moltes vegades aquí per rodar, en aquell temps rodaven també pel·lícules aquí, per exemple, El Passeig Marítim de Palma, a l'Hotel Valparaíso, per exemple, i aquest paisatge així de platja i de sol. Però també va participar, com vos dic, en aquestes pel·lícules amb l'Agustí Villaronga, Incerta Glòria, de 2017, que estava ubicada a la Guerra Civil, crec que a la Batalla de l'Ebro, a Aragón, i ell feia de molinero, o de moliner. I després va actuar a la darrera, la pel·lícula pòstuma de l'Agustí Villaronga, que era un poc diferent, era l'Oli Tormenta, mm-hmm. I també hi va actuar amb Fernando Esteso, però és vera que també va actuar també a Eivissa, va ser en Héctor Escandell, que també el va recuperar per alguna pel·lícula, i també va anar a Menorca a presentar gales, vull dir que va tenir un poc de relació en totes les illes. Mm. En Mallorca més, aquests dies els companys dels diaris també han recordat alguns d'aquests fets i amistats que ha tingut a Mallorca, per exemple Gabriel Font, que era el propietari de Los Patos, que era un restaurant que no sé si continua, que estava per Alcúdia, que tenia molta fama en els anys 90, era molt amic, se varen anar amb vaixell per Alcúdia, Pollença, o també va tenir amistat amb en Martín Garrido, que és un altre productor, director i actor de teatre, va participar també a una funció que se deia Una funció per olvidar, i també a fotos d'ell, a l'estadi de Son Moix amb aficionats del Mallorca quan el Mallorca va celebrar el centenari, per exemple. També va passar aquí diferents temporades i és vera que, tot i que era de Saragossa, en el final van a viure a Torrevieja, Alicante, que és com un destí guapo, superguapo.
Torrevieja no és allà de Sun 2-3?
També, Torrevieja, hi havia Torrevieja, Alicante i la Manga del Mar Menor, Murcia, que guanyaven apartaments.
Que eren, sí, com un lloc de turisme, sí, sí. Low cost...
Bé, low cost, no? En aquell temps...
En aquell temps no, eh?
En aquell temps, no? Era tot pràcticament de, no vull dir, nova construcció, mm-hmm. però se va construir tota la manga aquesta del Mar Menor. Que ara, de fet, està tot destrossat. No sé si heu anat...
Fantasma, molt d'aquestes barriades.
No sé, ho han construït. Vull dir, és una màniga, com diu el seu nom, que per un costat té la mà mediterrània i per un altre costat la mà menor. I tota, bueno, la mà menor està contaminadíssima, fa pudor terrible, tots els peixos morts. Mm. I clar, la gent que viu allà ja no té... És com serenal, amb tot el carinyo i respecte, no? Però molt d'edificis, cases molt torteres, lletges, sense cap uniformitat urbanística, terrible. Me sap molt de greu. Però en aquell temps era... T'ha tocat un apartament en la Manga del Mar Menor, era com, buah, per un de Madrid o un de la península... Clar, per nosaltres no, però un de la península, poder anar estiuetjar en cotxe a la costa, a la mà, era lo més de lo més. Clar, nosaltres ho relacionem, pintures són prejudicis que tenim nosaltres, o jo personalment, en Benidorm, tota aquesta zona. Heu estat a Benidorm?
No mai.
No.
Bueno,
no.
És superfort, perquè, clar, és així com se veu per la tele, que era també com si fos no vull dir un barri, però una zona de pescadors, de casetes i tal, i van començar a fer aquests gratacels enormes, que la veritat, a mi m'impressiona quan hi vaig,
Hi ha un podcast que per mi és de la cadena SER, que és Detrás de la Postal, que fan un reportatge en què visiten un lloc d'aquests que per mi era Torremolinos, que regalaven a Sun 2-3, que regalaven apartament. Fixeu-vos aquella època en què passaven aquestes coses. Clar, que sembla...
devia costar accessible, mm-hmm. devia ser relativament accessible.
Exactament. Bueno, i expliquen precisament això. Van allà i veuen en què s'ha convertit tot això i juguen en el contrast en tot el que passa ara i en tot el que passava abans. I clar, les famílies que queden allà són famílies que de qualque manera no tenen habitatge, que van a viure allà, que han heretat o bé eren seves, i bueno, són pobles, no sé si són pobles, si són municipis, si són barriades, però són fantasma. I clar, tot allò s'ha de generar moltíssim perquè no ho cuiden gaire.
Ningú, i a part, la gent hi va d'estiu, efectivament, i en hivern no hi ha res.
Exactament. I Detrás de la Postal, si ho és podcast, que és que m'ha
agradat. Molt interessant.
Sí, molt.
I don Fernando Esteso, no, mira, Fernando Julián Esteso Alluer, va néixer com podeu suposar a Saragossa l'any 45, el 16 de febrer, de fet ara molt aviat hauria fet 81 anys, i ha mort a València. De fet, clar, és d'aquestes generacions que varen haver de lluitar moltíssim. El seu físic, amb tot el respecte, tampoc l'acompanyava moltíssim, vull dir que sí que feia aquest paper de Bato Rico, un poc, no? D'aquest paleto aragonès. I en certa manera, com vos dic, ja en el 70 va començar a sortir per la tele, el conyac La Parra el va fer molt popular i feien, clar, en aquell temps els programes que hi havia, així ara quins programes hi ha? No hi ha Sábado Noche ni res d'això, no? Ara no hi ha programes de varietats i d'actuacions musicals ni res, no? Que surt un mago, llavors surt una que canta...
Bé, tenim l'Alà, a IB3 Televisió. Són per música només. Després tenim Got Talent, exacte.
Got Talent, no?
Factor X, també, si
Factor
no vam
X, sí, no sé si encara ho fan, però
ja
sí.
No és el mateix.
No s'estila tant com abans.
Abans hi havia aquest programa de varietats, i clar, Sábado Noche... 300 milions, el que vulguis. I clar, hi havia els presentadors, i llavors hi havia una actuació musical, després hi havia un gag d'uns còmics, després un mag feia màgia, i anaven alternant, i clar, ells sempre sortien. En Pepe da Rosa, en Fernando Esteso, jo què sé, humor d'aquest espanyol... Ara, clar, ara el trobem un poc ranci. Mm-hmm. Però era que, vulguis o no, era la realitat d'aquell temps. Hi havia, clar, altres actors com Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, també varen fer espanyolades, no? O el Destape, o tot això que comentàvem, però era que... tenien com una aura, una Landas, un deu d'actor, un Vázquez també, no? Clar, ells dos, els humoristes, a vegades els hi costava més arribar a tot això.
Jo m'apareix supercuriós que, clar, ara tenim molt clar el que està bé i el que no està bé, no? El que és ètic, el que no és ètic, el que és moral, el que no ho és. Però, clar, d'aquí 50 anys... És possible que avui estiguem, per exemple, rient de coses que d'aquí 50 anys se mos dirà estàveu sonats, sí. Això està canceladíssim. És sí. possible, això que passi?
Jo crec que sí, però bé, jo crec que ara estem a un nivell de cancel·lació bastant alt, vull dir que no sé...
Sí.
Ara veure que mos serveix un poc d'exemple o d'orientació a 1984 d'en George Orwell amb el neollenguatge, amb el contrari del que volen dir ses paraules, no? El Ministeri de la Guerra, de la Pau, digues Jordi.
Sí, que també és vera que ara comentaven que és un humor a lo millor més desfasat i tal, però mos surt en Santiago Segura amb una pel·lícula de Torrente que funcionarà.
Clar, però veure, ara Pintura Torrente que... ja no se podria fer la primera, no sé
si la darrera. Que no, és que la primera...
com la fa, però que la gent anirà al cine a veure això. I...
Clar, perquè ara jo crec que la Torrente que farà ara, perquè de fet també en Nesteso va sortir a la darrera de Torrente, serà un poc basada en la política actual, no? Amb aquests...
Pot
aquesta
ser.
Situació
però
de corrupció...
Per exemple, Ocho Apellidos Vascos, que també eren tot tòpics i se va tractar molt bé i també podien, de qualque manera, la gent no se va sentir ofesa, no ho sé, fins a quin punt... no sé en quin punt tampoc mos trobem ara, m'entens?
Jo trob que és un poc exagerat, ara. Vull dir que si som tots adults i entenem el significat de ses paraules i el que volen dir, i ho deim bé, sense ofendre, però clar... ja no se pot... Vull dir, ses paraules i ses, no sé si és qüestió de modes o de què, perquè, jo que sé, l'altre dia una política va dir marrona, una persona marrona. Ho vareu sentir?
No, vaig veure.
Com per referir-se a un negre?
Clar,
o...
clar, és evident, sí.
Però marrona, jo no sé, troc que el llenguatge a vegades el duim massa en el límit, que està molt bé parlar en respecte, a veure que tal vegada abans ses coses eren molt directes, massa franques, però no ho sé. Vosaltres què trobeu? Jo no ho sé.
Sí,
clar, Jordi ja s'ho ha trobat així jove, un poc, aquesta
sí,
situació.
Ja... Bé, però no sé, també mos adaptam, no? En els temps i és el que... També
exactament.
Moltes coses d'abans que no estaven molt bé en i quals... ara s'han corregit, diguem, no?
Sí, són qüestions delicades, són opinions, tothom que pensi el que vulgui, però tampoc s'ha d'imposar el que hagi de pensar la resta de persones. Bueno, Mònica, i de Fernando Esteso.
Bueno, i de que descansi en pau, el cel sia, i sempre que vegem una pel·lícula seva on surti, el mirau, i jo que sé, un respecte, perquè mos agradi més o manco, ha fet molta de feina, i com dic, ha tingut... aquesta, no vull dir sort, però que en Agustí Villaronga el recuperàs, que acabàs dignament també, en certa manera, la seva carrera, i no així com un pot deixat de banda com ell se sentia.
I de Mònica Borràs, torna la setmana que ve.
Sí,
ja tornarà, niñas.
Moltes gràcies. Però, bueno, està molt bé amb vosaltres, no?
Estic contentíssim. Moltíssimes gràcies. Per dur-nos història de Fernando Esteso. I res, nosaltres fem una aturada per a la publicitat i tornant tot d'una, més xiu-xiu.
También amores nuevos. Gasté buscando el placer que tiene la gran vida. Soy un vividor, un hombre soñador. Nunca quise ser el rico del cementerio. Moriré feliz y envuelto en un gran misterio. Tengo un corazón que nunca quise volver formal por un cariño. Y lo que pasó.
Y detrás Radio es Cultura.
TV3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donam una mà a Weimar.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fem un tèntol.
Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Això era un senyor que era rellotger.
Xiu, xiu.
Arreglava rellotges i també...
I de seguir dimarts a Xiu, xiu, ja sabeu que sempre mos agrada fer una mirada al passat.
Cavallet quan era jove.
I avui, a Nostalgi, les festes d'aniversari.
I quan toquen les 9 i mitja, és important recordar que fa unes dècades a les Balears moltes famílies donaven més importància en el fet de celebrar sant que no l'aniversari. El dia de sant era quan la padrina te donava l'estrena i se menjava qualque dolç especial. Això no obstant, les coses, com bé sabem, han canviat. Avui dia, celebrar un aniversari infantil sembla gairebé una producció de Hollywood. Hi ha parcs de boles, càterings personalitzats, animadors professionals, llistes de regals dignes, a vegades d'un casament, però vos en recordeu de com celebràvem els anys a les illes fa unes dècades?
Idò, ho volen saber, 971-1399-00. Com eren les festes d'aniversari antigament?
Carme Ferrer, Formentera.
Hola, els nostres aniversaris, els meus, parlant dels anys 50 aquí a Formentera, que hi havia molta misèria, doncs la veritat és que de regalos no en teníem. I com us feien d'especial, doncs a casa meva, bueno, a casa meva i a casa de molts altres, us deixaven menjar un ouet, perquè llavors ouets havien de vendre per guanyar dinerets. O sigui, que no era o sigui, un ouet. Avui en dia els ous són el més tirat, però llavors bordaven. I teníem molta sort si un dia mos deixava, o si tenien un caramelet o el que fos. Mos deien molts anys i bons i poca cosa més, però de regalos, jo el que és a casa no havia vist, jo quan érem petits així. Això sí, mos deixaven menjar un ouet. Això era la nostra festa. Vinga, anècdotes d'aquestes de misèria en podem comptar moltes. Adéu.
Estic, estàs, tu me fas tornar boia. Ets el meu caramelet.
Jordi, t'imagines que per el teu aniversari te regalen un ou de gallina?
Estaria bé. Estaria bé. És vera que t'imagines un aniversari ara mateix d'un infant fora regals?
També n'hi ha també.
Un niurà, sí.
Però, bueno, és a dir, sou de gallina, és a dir, sens dubte eren temps molt diferents. Ho diu ella, històries de misèria, en Carme Ferrer, de Formentera. Recordant, si voleu explicar com era la vostra festa aniversari, 971-1399-00, tenim les línies obertes i mos encantarà que ho faceu aquí en directe a Xiu Xiu. I, bueno, continua, l'escenari d'aquestes festes no era antigament un local llogat, com podria ser ara, per exemple, un parc de bolles o allò que hi havia abans, que eren xiquiparts. Era el corral de casa, el garatge d'espadrí, engalanat amb 4 garlandes de paper i globus inflats a pulmó fins a quedar marejats. No hi havia pantalles ni xarxes socials per demostrar qui feia la festa més grossa i l'entreteniment era purament analògic. Jugaves a conions, a futbol, baldufes, curses de sacs, a botar sa cordes, mocador, trencar olles. Lluïsa Diver, Calvià.
Jo soc la Lluïsa i tinc 49 anys. Per tant, quan jo era petita, estàvem xerrant dels anys 80. I les festes d'aniversari eren molt diferents a quan se fan ara. Eren a casa, se convidava a la família i amics i amigues de la família, diguéssim, no? Els fills i filles dels amics de mon pare i mon mare. Els veïnats, com a molt, i si un cas ja de més grandeta deixaven un o dos de sa classe, però poca cosa més. Eren festes molt senzilletes, a casa, amb sandvitxos, quatre patatilles i una tarta on bufàvem els espelmes, se cantava la cançó, això sí, i mos deixaven jugar. Era un dia especial que podíem jugar a les habitacions, jugar un poc per la casa, posàvem música, ballàvem, rèiem, i ho passàvem molt bé. I estic segura que era molt més barat que les festes de Xiquipar que han tingut els meus fills, que ara ja tenen 20 anys.
Els teus ulls que cavalcaven buscant un desig...
Jordi, com eren les teves festes d'aniversari?
Jo crec que bastant convencionals, no?
Uh-huh.
A casa, com tu deies, globus inflats, uh-huh, fins a marejar-se, i els amics, i ja està, i la tarta, i bufar. No eren... Bé, no crec que típica festa d'aniversari. No sé si ha canviat molt la cosa.
Sí, no ho sé, és a dir, cada família també és un món, eh? Però, bueno, el que està clar és que el rei de la festa abans no era aquest pastís de tres pisos amb personatges de Disney, a vegades era una cosa molt més humil, era producte local, coca de verdura ben oliosa, men també hi havia pastissos, etcètera, però en qualsevol cas era com un berenar que t'enganxinaven es paladar i en es coi, i en què el millor regal no venia tal vegada de Masson, sinó que era un sobret amb un bitlletet, amb el passatetes que es padrí te passava per davall la taula com si fos estraperlo. Bé, és una qüestió generacional. Sentim ara en Cisc Enric de Ciutadella.
Resulta que llavances el dia que fas els anys, lo màxim que et deien era felicitats, i si ja hi pensaven, no era com avui, que donàvem més importància a lo que són els anys. Llavances dava més importància a lo que era el sant. L'Iglesia manava. Sobretot el sant sí que tothom se'n recordava de que feies festa i tal, però els anys passaven com a desapercebuts. Regals, home, que nostre érem sis germans i com a molts de regals no n'hi havia. Sempre que hi ha, si havies de mestre un jersei, o si ell, els pares consideraven unes sabates o alguna cosa així. Però regals i celebracions i aquestes coses que faim avui, no se celebrava. Anàvem contents, perquè unes sabates en aquell temps eren unes sabates.
A una platja que no hi va ser gent, la mà trau pianos, els acòlits són molt deficients.
A menys, jo sí que record que jo, per exemple, a Xiquipar, que jo em passava un guster.
Sí, és que són una passada. Realment, fa gust.
De vegades a l'escola hi havia esburots, i esburots era una espècie com una Xiquipar a la mallorquina, que record que m'ho passava molt bé, i amb els amics, quan som gran, també recordàvem encara aquells moments, sí, que apareixia, sí, com un espai gegantí, però en realitat era petit, era petit.
Sí, jo sempre recordaré que era com una ciutat petitona, uh-huh, que anaves amb uns cotxets i tal, i no tenc el record gravat.
Una ciutat petitona que anaves amb cotxets?
Sí, era com una ciutat, un Xiquipar, supòs que era una ciutat petita, i tu podies fer de policia, o podies fer de bomber...
Però això devia ser per allà, per les teves contrades, per llevant. No, era Palma, ciutat.
No ho record.
No ho recordes.
Record que m'han convidat i va ser com una passada, no?
I clar, el que està clar és que de ben petit en aquell lloc se passaves, francament, molt bé.
Tal com estàu, jo de petit els meus aniversaris els celebrava a Bellver, en el parc del castell de Bellver de Palma. De fet, la majoria de la meva classe, de mitja amigues, sempre també el celebraven allà. Teníem per jugar arreu, teníem per córrer, teníem també per anar allà, per posar menjar allà a les taules, i era fantàstic, era bo de fer. I jugàvem, i allà era divertit perquè, com que molt volíem sentir una mica aventurers, i de, quan dèiem una estona jugant amb les enganxadores i ja estaven cansats, dèiem anàvem a fer aventures, i anar a fer aventures volia dir traspassar la barrera que hi havia que separava el parc del bosc, i nosaltres pel simple fet de traspassar aquella barrera ja ens sentíem aventurers, i fins i tot un dia fent aventures, travessant el bosc, vam arribar a una casa abandonada i vam veure un home que tenia una destral. I just quan vam veure aquell home, tots vam quedar mort de por, i vam partir a córrer tornant al parc. I sempre recordàvem l'anècdota de que quan vam decidir a un aniversari anar a fer aventures, enmig de l'aventura vam trobar un home amb una destral, i això, evidentment, Me'l va donar un guió perfecte perquè veure que havien trobat això a un assassí o una cosa similar. I realment havia sigut un home que segava per allà o arreglava que seva o el jardí, però nosaltres sempre ens quedem amb aquesta idea de que van veure un assassí i ens van salvar d'un assassí a les nostres aventures que fèiem en els nostres aniversaris.
Amb el vent dansant les veles i escortats per uns dofins, vam entrar en una badia de vapors i bergantins.
Les dubtes, les coses han canviat. Ara, els aniversaris han esdevingut punts de trobada, de fantasia, globus, regals de balcana, pastissos, fresses... Són mons d'il·lusions que, han de dir sortadament, avui se poden celebrar. De Carme Ferrés, el primer àudio que han sentit, de Formentera, mos ha explicat que antigament a ella li donaven els moldanys i, amb sort, un ouet. I clar, m'ha enviat l'àudio, jo això de l'ouet no ho entenia a què se referia, quan deia això de l'ouet i la telefonada. M'ha dit que era un ou de gallina, clar, no me'n podia venir, i després d'un silenci ha afegit que nosaltres, fent referència als joves, no mos entemem de res, perquè han vist i han tingut de tot, i de raó no li en manca. I que ara, quan ella veu tots aquests aniversaris i aquests caramulls de regals, no pot evitar pensar, ai, si nosaltres n'haguessin tingut només un...
Tenc molt bons records dels aniversaris de la meva infància. Aquest dia sempre anàvem a passar tot el dia a la granja amb els amics. Com que el meu aniversari és a l'agost, no hi havia escola, per tant, no ens veiem tan sovint amb els companys. I aquest dia aprofitàvem per retrobar-nos. Xerrant d'aniversaris, avui n'hi ha un especial i no altre que el de l'alma mater d'aquest programa. Així que molt d'any, diners. Espero que estigui passant unes bones vacances i sobretot avui, que és el teu dia. Una ferrada.
I així és, Inés Mateu, fa anys, i per això hem fet aquesta especial nostàlgia. Molt d'anys, estimada cap, amiga i companya.
Molt d'anys, Inés. La nostra
alma mater de Xiu-Xiu, l'animata que dona vida en aquest programa. Breu aturada per a la publicitat i tornem tot d'una amb més Xiu-Xiu.
Altres ràdios, diversitat.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Vespre Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Si sona aquesta sintonia, vol dir que som a punt d'embarcar. Com cada dimarts pugem a l'avió de l'estudi d'IB3 Ràdio i partim a visitar qualque amic del programa que viu a fora de les Balears.
Avui viatjam a una ciutat on conviuen el poder i el dia a dia, on els edificis institucionals comparteixen carrer amb mercats, bars i tramvies. Una capital discreta, complexa, però profundament europeu.
Avui, a Llencs pel Món, una ciutat bilingüe, el cor d'Europa, cruïlla de cultures i de vides. Avui, a Llencs pel Món, Brussel·les. Maria García, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com anem?
Molt bé, molt bé. Aquí connectant des de Brussel·les.
Molt bé, fa fred per allà.
La veritat és que sí, i també plou.
Plou i fa fred, ja m'ho imagino. Des d'on connectes ara? Des de Cateva? Des de qualque... no ho sé?
Sí, sí, ara mateix des de casa nostra, ja ha acabat la jornada laboral i ja la segona jornada, diguéssim, familiar. Ja posant-te tothom en el llit i sopant.
Molt bé, com acaba una palmesana vivint a Brussel·les?
I doncs, en realitat, la meva història en Brussel·les va començar fa 10 anys amb el meu Erasmus. Vaig venir aquí durant un curs. I després me'n vaig tornar per anar per altres països, acabar els estudis, i vaig tornar el 2021 a la meva primera feina, i des de llavors sabes que en els mateixos llocs, mateixa feina, la mateixa ciutat.
Has dit que bé, que fas feina allà, mos has dit que fas feina a la comissió d'Illes, defensant els nostres interessos, interessos de Balears. M'agradaria molt saber si allà a Brussel·les entenen les problemàtiques que vivim aquí. Per exemple, envers els problemes d'habitatge, els motius pels quals s'agenen aquestes problemàtiques, tal vegades turisme, què en pensen allà?
La veritat és que sí que sembla que hi ha una certa consciència i que se comença a agafar un pot de consciència d'aquestes temàtiques. En el final, el tema de l'habitatge, jo crec que es veu que una illa està un poc... és més evident, però moltes capitals europees els ofereixen també, Amsterdam, Lisboa, Barcelona, sense ser una illa. Per tant, jo crec que sí que hi ha un pot de conscienciació. I ara la Unió Europea, per exemple, ha obert unes carpetes per fer feina amb aquests temes, turisme, també habitatge. Vull dir que, bé, no sé què en sortirà, però sembla que hi ha un pot de voluntat política de mirar aquestes temàtiques.
I com es fa feina allà? Es imagina que deus... quant d'idiomes xerres? Perdona, Maria.
Me'n parlo català, castellà, anglès, francès, i després me defens en portuguès i italià, o els entenc, i puc estar en una reunió amb aquests idiomes.
És a dir, allà te comuniques en tots aquests idiomes?
Sí, sí, sí. O sigui, la meva feina, sobretot, anglès i francès, diguéssim, que és el que més parlam. I després, com que jo faig feina una xarxa de governs regionals, n'hi ha d'espanyols, n'hi ha d'italians, portuguesos, però també del nord. Bueno, com que jo, al final, el meu origen és català-castellà, és més fàcil entendre un portuguès i un italià, i això ho puc assumir laboralment.
Mos has dit que vius allà, en la teva família, que ja els havies... Bé, tothom, de qualque manera ja estaves com a fer... Has dit la segona jornada a casa nostra, de feina, i donant per fet que te vas enamorar allà a Brussel·les. És així, que això te va fer tornar?
Així és, així és. Però no, no m'he enamorat d'un belga, m'he enamorat d'unes coses.
Ai.
Aquí a Brussel·les. Mos vam conèixer durant l'Erasmus. I bé, la veritat és que els dos vàrem tornar aquí el 2021 per fer feina i des de llavors aquí estem. O sigui, fa 10 anys, ens vàrem casar aquí fa 2 anys, a Brussel·les. I bueno, ara vàrem tenir un fill fa un any, que ja va néixer aquí a Brussel·les.
Que bé, l'enhorabona. Una mallorquina i un escocès vivint a Bèlgica. En quin idioma xerra el vostre fill? Que bé, que només té un any, no sé si...
Sí, només comença a dir les primeres paraules, mamà i papà, o sigui, encara és una incògnita també per nosaltres, perquè clar, que el nostre és un bon mix. Jo li parlo en català, el meu velot li parla en anglès, entre nosaltres xerrem castellà, i després la guarderia és en francès i en flamenc. O sigui, mos feien la mateixa pregunta. No sabem quin idioma començarà abans.
Bueno, una mescla de ben segur, perquè bueno, imagino que també, bé, li ho xerrà amb un parell d'idiomes. Has dit, bé, donant per fer que, clar, tenir un fill és estranger, de qualque manera, imagino que la família deu donar motius per arrelar-vos encara més a Brussel·les. Com canvia la perspectiva de ser, de qualque manera, direm, entre cometes, una expatriada, a sentir que Brussel·les ja és oficialment la teva llar familiar?
I de sí que canvia, la veritat, perquè en el principi sempre teníem aquesta pregunta de què farem en el futur, mos mourem un altre pic, quan anirem a Mallorca, a Escòcia. I la veritat és que ara tenir un fill mos fa projectar una mica més a llarg termini, ja estem dins el sistema sanitari educatiu d'aquest país, i per tant ja com que te projectes com a mínim fins que el nen comenci l'escola, tal, que serà pues, quan tingui 3 anys. I ja com que te vas projectant més aquí, no? I fem part del sistema d'aquí. A més, abans, puntures el nostre temps d'oci, de lleure, pues, viatjàvem més, tal. Ara no és una cosa que podem fer tan habitualment i, per tant, passant molt més temps a la ciutat, trobant altres famílies que tenen fills, que han nascut aquí, per tant, com que mos hem arrelat més.
Imagina també que ja deu haver un sentiment entre altra gent que tampoc deu ser precisament de no deuen ser belgues, que deuen viure allà i on deveu confluir gent d'arreu del món, que també deu passar per lo mateix que vosaltres.
Sí, sí, de fet és que me costa conèixer 100% belgues, o sigui, és difícil, moltes parelles són mixtes, a la meva feina, per exemple, la majoria dels meus companys tenen situacions similars que jo, ja han tingut fills aquí, però tots són estrangers, per tant és fàcil trobar, diguem, una comunitat, no?
Mm-hmm. Bueno, ara també que estàs implicada en el Casal Català, què és exactament això?
Sí, és un centre cultural, no existeix només a Brussel·les, existeix a moltes ciutats europees i pot ser fins i tot a altres bandes que no siguin a Europa, i bàsicament és un espai on se fan activitats culturals i tothom qui estigui interessat o se senti pròxim en aquesta cultura, és a dir, també hi poden anar gent de Balears, evidentment, de València, inclús d'altres llocs d'Espanya, i és per compartir un moment, no, d'oci junts, per exemple, fan la festa de Sant Jordi, per Nadal fan el cagastió, ara fan una calçotada, i després hi ha activitats més regulars, tenen una colla de castellers, tenen cursos de cuina de català, i jo, per exemple, educo el meu fill en el mini-esplai per tenir una excusa de trobar altres infants, no, que tenen com a llengua vehicular català, però perquè tinguin motius per utilitzar-lo més enllà de l'àmbit familiar.
Déu-n'hi-do, quantes coses que feis, i allà també hi trobes gent de Balears, imagino.
Sí, 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 de fet tinc un grup d'amics que, bueno, la majoria mos coneixíem de l'institut, de l'escola, la veritat que al final per coses de la vida hem acabat tots aquí i mos l'hem trobat bastant, i de fet faig una crida des d'aquí perquè mos agradaria fer classes de ball de bot i no trobar un professor a Brussel·les, o sigui, si qualcú sap de qualcú que sàpiga ball de bot a Brussel·les, que mos ho digui, perquè té un grupet interessat.
Escolta, Maria García, la crida està feta, i de vegades el micròfon de xiu-xiu fa en realitat tot allò que se demana. Per tant, cercau professora de ball de bot a Brussel·les.
Sí.
Bueno, no és impossible, però podria passar. És a dir, que els oients moguin els seus fils per fer realitat aquesta petició que acaba fent Maria Garcís aquí a la Ràdio Pública de Balears. A veure, Maria, estàs preparada perquè te facem el test dels illencs pel món?
Vengo, sí.
Va, i d'endavant.
Un gust de l'illa que no trobes a Brussel·les.
Sona típic, però un bon llonguet.
S'hora de sopar a la belga... hora de sopar a la belga a 6:30 o a la mallorquina a les 9?
A la mallorquina, encara que el meu home no està molt d'acord.
És a dir, trobar un punt intermig, imagino.
Sí, sí, intentem negociar.
Paraula preferida en francès o flamenc?
En francès, xuxu, que bàsicament és com una manera carinyosa de referir-te a qualcú, a un nin o a una persona que estimes.
A xuxu, que me recorda el nom d'aquest programa, xiu-xiu.
Sí, sí.
Sí, sí.
Com s'escriu, però, xuxu?
Xou-xou.
Ah, xou-xou, xou-xou.
Sí.
Entesos. Bueno.
Niguls o sol potent?
Aquí serem molt impopular, però niguls.
El primer que fas quan arribes a casa de visita?
Anar a veure les padrines, sí.
Què és més difícil d'entendre? Unes coses tancat o un funcionari de la Comissió Europea?
Aquesta m'agrada molt perquè la veritat és que és un funcionari de la Comissió Europea. Tenen un idioma propi i és molt difícil d'entendre-lo.
un objecte o record de Mallorca el qual li tinguis estima, més estima.
Bueno, no és un objecte, bé, són dues coses que sí que em trobo a faltar molt, que són la mà i muntanyes, que aquí no hi ha.
I per acabar, si fossis una ciutat, series Palma o series Brussel·les?
Idò, m'està greu decepcionar, però ara mateix Brussel·les, en aquest moment vital.
No, però això és fantàstic, és a dir, que siguis tan bé en aquell lloc on estiguis, on estàs ara, que és Brussel·les, i que també tinguin un lloc on tornar, en què també estàs bé, és que és Mallorca, és a dir, ho tens tot, és a dir, està sí, fantàstic.
Sí, sí, pues anima a venir, que és una ciutat que a vegades no està... No sé quan estan, no? I no està tan ben valorada, però és molt divertida, és veritat.
Que bé, Maria García Zita, moltíssimes gràcies per atendre-mos.
A vosaltres, una abraçada.
I que vagi bé, bona nit, adeu.
Bona nit.
I de res, nosaltres, clar, queden 100 minuts, poc manco de 100 minuts perquè tanquem paradeta finalment, però Jordi, m'has dit que avui m'has preparat com una secció de cine en què jo hauria d'esbrinar les pel·lícules o una cosa així, no?
Sí, avui va a l'inversa. Això sols a teu, però avui t'he preparat jo per veure tu, per veure-te a nivell.
Xiu, xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
Molt bé, i de guions fora. Guions fora i tot teu, ja em diràs. Endavant.
Començàvem amb la primera pel·lícula i començàvem amb un clàssic del cinema de terror i escoltarem una mítica banda sonora, però a l'enrevés. És vera que és d'aquestes, que a l'inrevés no canvia tant, eh? Però sí. Vinga, anem a la següent pista. Necessites una més.
Sí, sí. Sí, sí.
La següent pista t'explicaré la trama de la pel·lícula, però malament.
Entesos. Has dit que era del 97, aquesta pel·lícula.
No, no he dit any, no he dit any.
Entès, m'ho he inventat, molt bé.
De fet, no tinc apuntat l'any, més greu no t'ho podré...
No, tranquil, tranquil, va.
És això, la trama de la pel·lícula, però molt mal explicada, que seria un conserge d'hotel s'enfada i s'acaba congelant fins a morir.
El sexto sentido?
No, no és el sexto sentido.
No té més pistes?
Un sí, conserge... té més pistes. Tenc un fragment molt petit del tràiler.
És a dir, és que no, El resplandor.
Efectivament. Ah. Efectivament, sí, és El resplandor, que és vera que és... Sí, se trama és això, un poc.
No, menys, sí.
Un poc més complexa, però sí.
Així és... Què és? En Bruce Willis, que no, m'equivoc.
No, en sector.
Sí, ara...
Sector és en Jack Nicholson.
Jack Nicholson, perdona,
Jack Nicholson.
Sí. Exactament, que, bueno, no és exactament un conserge, però és com un escriptor inspirat que s'il·lumina, perd el cap, bueno, això és...
Sí.
Bé, bueno, sí, bé, ho he fet molt bé, no?
Sí, molt bé, no? Jo, lo de la trama m'han explicat, era complicat, no? No, no
m'ha revengut aquesta, que segons ja les freds se nevada, queda fora... Bueno, bé, m'ha agradat, molt bé. Endavant.
Seguim, anem a la següent.
Va.
Venga. I donam amb la primera pel·lícula d'una trilogia. Una pel·lícula d'aventures i una banda sonora molt memorable, que també escoltarem, però a l'inrevés.
Ui, no ho sé.
Bé, no ho sé tu.
Exacte, obri.
13-99-00, sí, qualcú vol intentar endivinar.
Si algú me'l pot ajudar, 9-7-13-99-00. Mem, trilogia, d'acord.
Trilogia, amb una banda sonora mítica, que és vera que aquí sona, però és complicada. És complicada. També t'ha pogut donar la trama de la pel·lícula, però mal explicada, que aquesta ja és una pista grossa.
Endavant.
Que seria quatre germans entren i surten d'un moble.
Ah, ja ho sé.
M'hem darrera oportunitat per als nostres oients.
Va.
971-13-99-00.
Bueno, jo t'apunto aquí.
Apunta.
Tenim la banda sonora.
Vinga, per si encara qualcú no ho sap...
Vaig pizza... bé o no?
Sí, vas bé. Vinga, li donem una oportunitat.
M'encanten els arguments que fas, adulterats. Són boníssims.
Està bé, està... explica un poc millor per si qualcú vol intentar i ho deixem aquí. Durant la Segona Guerra Mundial, quatre germans anglesos són enviats a una casa de camp on estaran protegits dels bombardejos. Un dia, la Lucy, sa germana petita, descobreix un armari que la transporta un món màgic. I aquí ja, jo crec que està bastant clar... Que és Les Cròniques de Nàrnia.
I, efectivament, Les Cròniques de Nàrnia, fa molt de temps que no veig una d'aquestes tres pel·lícules.
Sí, i, bueno, ara no, se tornaran a fer.
Ah, sí?
Les tornaran a fer, faran quatre.
Quatre?
Quatre, la directora de Barbie, que no sortiràs nom ara, una directora molt famosa, i traurà les quatre pel·lícules, farà com un remake de tot Nàrnia, perquè, clar, adaptarà llibres, però d'una manera...
Greta Gerwig.
Greta Gerwig, sí. Que mira, potser és interessant.
Exactament. Bueno, Jordi, segon dia, dimarts, superat, sense nines, que torna dilluns. Com estàs? Bé?
Estem bé. Sí?
Sí. Sí, molt bé, fantàstic. I d'ara, els nostres estimats oients, moltíssimes gràcies per ser-hi. Hem arribat fins al xiu-xiu número 317. Jordi, demà tornem.
Demà tornem.
A les 8 i 4 minuts aquí, a IB3 Ràdio, sempre com un clau. Fins demà.
Molta tranquil·litat en aquell temps. Molt bé.